head. Nobody knows what I said. Do you really want me back? Do you really want me back? I ara tenim així en nosaltres a Adrián Sorribes. Ell és regidor de l'Ajuntament de Nules, però esta volta és regidor en actiu, regidor en cartera, es diu, no, Adrián?
En delegacions de govern.
En delegacions de govern. Al final han anat a buscar-lo, no?
Bueno, al final, quan s'acaben les eleccions, sempre hi és la maquineta, no?, que són els pactòdromos, de quines són les sumes que donen estabilitat a un govern. En aquest cas n'hi havia tres possibilitats, tres partits que donaven una majoria absoluta, que era Centrados i Vox, que té 7 i 2, 9, Entrados i PP, que tenia 4, 7 i 4, 10, 11, i superarien per 1 la majoria absoluta de 9, i una tercera opció que era Centrats i Partit Socialista, que donava també la majoria absoluta. El tema era també que el resto de sumes també donaven una majoria absoluta, però era més difícil programàticament, no? És veritat que Partit Popular, Partit Socialista i Vox sumen una majoria absoluta, o que Partit Popular, Compromís i Vox sumen una majoria absoluta, però clar, al final els blocs esquerra-dreta en aquestes coses sempre acaben, no?, declinant-se per cada un el lloc més natural des de la posició política.
Mire, quan veig la configuració, com se queda el panorama polític en Nules, jo la primera persona que el telefonege és a vostè. Imagine que encara no ho tenien massa clar, i és lògic, no? En aquests moments, per més confiança que tinguis a les persones, hi ha moltes que no te contesten. El que sí que va vindre va ser David Prior, que és el regidor de Vox, que és el que s'ha quedat fora. Javier, no? Javier Prior. I em va dir que era clarament perquè el que s'ha passat en Nules, que és un govern d'esquerres.
Bueno, jo entenc, no?, que ara mateix a Vox i PP necessiten dir que som l'esquerra, perquè han vist que Centrados, pues, si ho compares, no?, en les votacions autonòmiques, que van ser el mateix dia, una urna al costat de l'altra, pues Vox va traure 1.000, cosa que en Nules va traure 800 votos, i el Partit Popular va traure més de 2.000 votos, i a nivell local va traure 1.600, si no recorde mal, 1.700. Lo qual vol dir que les marques locals de Vox i Partit Popular, pues, tenen un rival, un competidor, que a nivell local es fruta boig per la dreta. I ara ells el que intenten situar és el Partit Centrados tota l'esquerra possible per a poder, no, recuperar aquesta marca local de govern de dretes, que seria PP i Vox. Jo crec que tots sabem que Centrados és la suma de Coalició de Centro Democràtico i PN, i que n'hi ha una confluència de gent des del centre dreta fins al centre esquerra, i que al final definir exactament què és Centrados, pues bueno, jo, com moltes vegades diu David, no, jo quiero ser heredero de Adolfo Suárez, pues és això, no? Aquella UCD que majoritàriament era de dretes, encara que tinguera un toc socialdemòcrata o pintar algo socialdemòcrata per ahí, però evidentment jo crec que si mires, no?, els percentatges de vots, i esta vegada autonòmics i locals estaven una costa de l'altra, pues veure perfectament d'on prové, pues, el 80-90% del vot de Centrado, no? I és de ixa sessió o ixa gent que no ha confiat en Vox i en el Partit Popular a nivell local.
Per lo tant, vostè no està massa d'acord en Prior, no?
Jo crec que cada un fa la... No? La vida és del color en què se mira. Ells ara mateix tenen les ulleres verdes de Vox i ells tenen que filtrar la informació a través d'aquestes ulleres i dir la part que més els interessa com a partit. Jo ho comentava moltes vegades, jo amb Javi Prior tinc esta conflicte intern, no?, de que jo i Javi, o més que Javi en la dona, però bueno, al final jo en la família de Javi tinc molt bona relació personal, i ara en el plenari, pues, anem a defendre posicions completament contraris, però això és el que diem en campanya, no?, que això és ser veïns. Una cosa és la posició política, on pots estar completament enfrontat i defensar coses extremadament contràries i després ser uns bons veïns, no, i conviure perfectament.
Però vostè, per exemple, que està dient-me que està, és l'excisió de vots del Partit Popular i de Vox la que han anat centrats, sin embargo, vostè és el Partit Socialista, serà capaç d'arribar a tindre a treballar en coalició en l'actual alcalde, en David García?
Clar, mos passa el mateix que me passa en Javi, no? Una cosa és la relació personal que jo tinga en David García com a persona, que tenim una relació excel·lent d'amistat, i una altra cosa és la relació política, no? Jo puc divergir en ell en com enfocar les polítiques o en com desenvolupar aquestes polítiques, però la política és això, no? La política és prendre decisions en entorns plurals. Pues sentarem en una taula, discutirem dues hores i eixirem en algo. Antes dues hores se discutien en el pleno, ara seran dues hores que discutirem en els despatxos. No pense la gent que per entrar en un govern de coalició se perden els criteris o se perden les posicions. El que passa és que les discussions passen de ser públiques en un plenari a ser en els despatxos, no? Que és on se treballa en, quan hi ha governs de coalició.
Clar, perquè en este cas... ¿Por qué en la anterior legislatura David García no toca a la puerta del Partit Socialista y deixa de estar en minoría?
Sí que va a tocar y sí que vam tindre les nostres posicions més pròximes, però al final nosaltres en nules, el Partit Socialista, tots els acords passen per assemblea, no? Nosaltres vam plantejar un acord en Centrados i l'assemblea va dir que no acceptava aquest acord perquè pensava pues, que no era el moment de... d'entrar en el govern en les condicions que se donaven. Durant tota la legislatura, pues bueno, hem tingut moments de distensió on estàvem molt enfrontats i moments de més aproximació quan pensàvem en els interessos del municipi i, per exemple, pues se tenien que votar inversions o tenien que votar subvencions que milloraven el municipi. Entonces, la política és cíclica. No podem dir que ens enroquem en una posició i no ens movem. Tu has de mirar els interessos del municipi i si en algun moment els interessos del municipi estan per damunt, pues, tens que acceptar-lo i vindre com, no, la resiliència, no, que si ara se diu, tens que acceptar com volen les situacions i sense perdre la referència del teu partit, sempre apostar pel benefici del municipi.
I dit això, vostès ja han entrat en el govern, quines regidories portaran?
Pues bé, en el cas de Blanca, és la segon tinent d'alcalde i porta joventut, festes, atenció al ciutadà, proximitat i no recordo alguna vegada perquè li ho dia antes, les regidories plenen les targetes de visita de regidors però després se resumixen prompte, no? Jo en el meu cas és personal contratació i directament dic serveis públics perquè realment dins de serveis públics tenim subministrament d'aigua, transport públic, alcantarillat, alumbrat públic. Entonces són tantes coses que jo ho resumisc en serveis públics, ja acabé antes, i proximitat. I en el cas de Ramon Martínez, pues, sanitat, serveis socials, vivenda social i l'oficina, lo que coneixem l'OMI, no? Que era l'oficina de defensa del consumidor a nivell local.
Pues mire, jo trobe que són regidories que tenen molta feina i que després en les urnes quasi sempre lluís el mateix.
Al final la gent decideix en les urnes el que vol decidir.
Clar, però és que l'actual alcalde va ser alcalde en quants vots tenia?
En aquell moment crec que eren 700 o 800 vots. Però bueno, al final el que diem, les matemàtiques en la política donen aquestes coses, no? Veiem com en Oro pesa Ciudadanos, que ha desaparegut a nivell provincial i a nivell estatal, trau un regidor i li dobla el braç al Partit Socialista, que és el partit més votat, pacten el Partit Popular i no sé si són un tripartit, una cosa així.
Sí, Partit Popular i Vox.
I obté l'alcaldia. Perquè al final els pactes, o sea, les matemàtiques o l'aritmètica parlamentària té esta, no? Tu tens uns representants, però tu tens que obtindre la majoria absoluta per a poder portar les coses endavant. El preu a pagar? Pues evidentment cada un, en la seva circumstància, sempre intenta maximitzar els resultats que ha tret.
I vostè, en este cas, bueno, passa la legislatura, s'ha oblidat, una minoria, ara venen a buscar-lo, torna a entrar en el govern. Però vostè se dice el lloc.
Jo seguís en el portaveu del Partit Socialista, tinc les meves regidories delegades, el que sí que fas és intentar compatibilitzar les tasques de l'Ajuntament en la teua vida privada i en el teu treball privat. Jo ara mateix tinc unes tasques dins del partit que me requereixen estar uns dies en Castelló. Ara mateix estic de suplent al Senat, el qual vol dir que si tot anarà bé, guanyem les eleccions, estem en el Senat, si algun company del Senat abandona el puesto, jo tindria que decidir si vull anar a Madrid o quedar-me, i per lo tant és que combinar, no, totes les situacions, tant personals com professionals, per a saber què vols ocupar. Jo les meves regidories, és cert que tinc tècnics de l'Ajuntament i que puc fer prou teletreball, entonces ha preferit seguir en el meu lloc de treball, mantindre, no, les meves obligacions dins del partit i combinar-les en l'Ajuntament d'una manera que me permetisca que per les vespres puga fer una conciliació familiar i gaudir de les meves filles, que crec que des de gener, febrer, que estàvem en campanya, pues les ha pogut disfrutar poc. En este cas, Blanca és la que ara mateixa tenia més disponibilitat, per tant, li han dit pues, que té que ser ella la que estiga permanentment sent la cara visible, no, del partit a nivell local en l'Ajuntament, i a Ramon li passava tres quarts del mateix. Ramon és infermer així en l'Hospital de la Plana. Sabeu que ara mateixa la sanitat no se pot permetir perdre professionals, i nosaltres el que vam dir és que Ramon no podia perdre el seu lloc en la Plana, puesto que, i més de cara a estiu, són llocs que està costant cobrir per la falta de professionals, i respectant la situació personal de cada un, pues, creiem que hem trobat una fórmula en la que podem treballar tots a gust i que se pot, no, veure el nostre treball dins de l'Ajuntament.
I aclarit això, per si algú pensava pues això, que tenia algun altre pensament, bueno, és que en este cas Adrián, pues, la veritat és que se va sentir un poc ofès per no haver respectat en l'altra legislatura el pacte que s'havia tingut, o almenys pensàvem que s'havia respectat entre David García i Adrián Sorribes. Li ho dic jo, vostè pensa el que vulgui.
Jo el que dic, al final els partits ens devem primer a la militància, als nostres comitès i a les nostres assemblees. Entonces, les decisions personals estan bé, perquè tot el món les té que prendre en la seva vida, però han d'entendre que n'hi ha una cosa que se diu la col·lectivitat. En este cas, la col·lectivitat també ens fa, per exemple, que entrar en l'equip de govern en esta legislatura pues és més positiu, a lo millor, que en l'anterior. En l'anterior governàvem la Generalitat, governàvem la Diputació, i no feia falta, a lo millor, falcar unes institucions supramunicipals on ja de per si tenia el Partit Socialista, o millor dit, els integrants del Pacte del Botànic tenien una majoria. Avui en dia no. Avui en dia han perdut la Generalitat i la Diputació, però n'hi ha una sèrie d'ens supramunicipals que van a decidir-se coses, i on és positiu que els partits progressistes tinguem la majoria. Recordem que tenim el pacte d'empleo per l'impacte d'empleo territorial de la Plana Baixa, que tenim els consorcis de basures, que tenim els consorcis d'aigua, molts llocs on els vots dels ajuntaments compten, i tindre una majoria progressista compta, i compta en positiu. Per tant, també nosaltres entenem que entrar en el govern, en que se reflexa directament en el municipi de Nules, també se reflexa en les entitats supramunicipals, que són positives per a la ciutadania, i que entenem que els pactes progressistes encara tenen molt a dir.
Bueno, i a tot això, el comunicat de premsa d'avui és que el Partit Popular, a nosaltres ens ha arribat avui, perquè avui és el primer dia del programa, sol·licita a l'alcalde de Nules que publiqui els sous per a garantir la transparència, que vostès no tenen els sous publicats.
Clar, ells demanen que publiquem els sous per la transparència, jo els demane que facin la seva tasca. Entenc que ells han volgut treure un titular, perquè si no és això, si no és simplement la necessitat d'un titular, el que estan demostrant és la seva ignorància com a regidors i com a veïns del municipi. Perquè ja en el 2015, quan el Partit Socialista formava part del govern, vam aplicar el portal de transparència, i tots els mesos en el portal de transparència de l'Ajuntament se publica el que cobren els 17 regidors més els treballadors de confiança, que s'hi diu, no? Entonces, qualsevol veí de Nules entra en el portal i veurà per mes i per any el que se cobra mensualment i la suma. És a dir, en gener publiquem gener, en febrer publiquem febrer, més la suma de gener i febrer, i aixina, aixina, fins al final d'any, i tot el món sap a final d'any quan ha cobrat cada regidor del seu ajuntament. Això està publicat des del 2015, entonces quan ara el Partit Popular demana que ho publiquem, o bé simplement està buscant un titular, o bé el titular és la ignorància de regidors que acaben d'entrar, que no coneixen l'ajuntament i no coneixen les coses que ja s'estan fent i estan reclamant allò que ja se fa des del 2015.
En aquest cas diuen que s'han pujat el sou, i a més que no han emet el ple, no han gravat el ple a on ho van fer a primera hora del passat dijous, i els ciutadans no han pogut saber-lo.
Lo qual és una altra dosis, no, de ignorància per part del Partit Popular en dos conseqüències. Primer, els salaris pugen anualment a través de l'IPC, els salaris de l'Ajuntament de Nules estaven congelats, per lo menos els polítics, des del 2015, per lo tant, si apliquem l'IPC del 2015 hasta ara, se podria fer. També és cert que se va aprovar en el reglament orgànic municipal com se fijarien els sous, per lo tant, està aprovat en un document públic de l'Ajuntament, lo qual no sé per què ara se poden sorprendre. I segon,
perdón. Sí, que no han gravat, que no
ah,
han...
sí, lo dels plenos, perdona, que m'havia quedat penjat. Nosaltres, des de que estava jo en la regidoria de comunicació, tenim contractats servicis públics per als plenos ordinaris, perquè els plenos ordinaris són una vegada al mes, últim dijous de mes, tal. Els extraordinaris se convoquen en apenes 48 hores d'antelació, lo qual, vostès que sou periodistes, sabeu que moltes vegades convocar a la premsa 48 hores no vol dir que la premsa vinga. Entonces, lo que van decidir,
almenys tota no va.
O almenys tota no va. Per tant, el que vam decidir és que en el contracte de d'emissió dels plenos s'emetirien els ordinaris i no els extraordinaris, perquè no saps ni quan se celebraran ni quants se celebraran a l'any. Per tant, licitar algo que no saps quan va a passar era complicat, i simplement crec que des del 2015 no s'ha emès cap plenari extraordinari. Els ordinaris se fan tots.
Mire, el tinc així, i clar, com queden constituïdes les Corts? 99 diputats, 4 partits. Què li pareix que s'han quedat 4 partits, que se n'han ganat 2 fora?
Bueno, és el que diem, són les circumstàncies. En Itàlia, per exemple, és normal que entre el Senat i el Congrés puguen haver entre 10 i 15 partits, i la gent ho critica perquè diu que això el que fa és que se fragmenta molt i els governs han de ser multipartito, i això, pues bueno, el que ha passat ara, no? 3 partits han tindré que fer govern, i va Silvio Berlusconi, i per edat pues ha faltat, i ara què passa en la coalició, perquè ell era una peça clau, pues no ho sabem. N'hi ha altres que critiquen el bipartidisme perquè entenen que és una alternància massa fàcil i que els partits entonces no tenen la necessitat d'avançar el que se tenia que avançar. Jo crec que cada moment té la seva circumstància. El 15M va obrir les portes a que hi haguera una fragmentació de partit molt gran. Avui és al revés, avui ens donem compte que la fragmentació de partit castiga a moltes opcions. Si no recorde mal, en Huesca, crec que era, la suma de tots els partits xicotes d'esquerres, autonomistes i progressistes, sumava més que Vox i que el PP. I en canvi, de 6 o 7 partits d'esquerres només entrava el PSOE, perquè el reste no arribaven al 5%. Entonces, ens hem de donar compte que a vegades no podem buscar el màxim d'allò que volem, sinó votar allò que, o aquella opció que ens dona el mínim per el qual nosaltres ens sentim capacitats per a, o motivats per anar a votar. Si no, pues la fragmentació i la falta de trobar consensos, en, sobretot en la part de l'esquerra, fa que molts vots no és que no siguin útils, perquè tot el vot que entra en urna és útil, però que no se comptabilitzen perquè no arriben a aquest 5%.
Això és un problema gros, eh? Jo no sé si podrien al final acabar d'arreglar-lo, però és un problema. Majoria femenina dins de les Corts. 47 homes, 52 dones. Bueno, majoria femenina. Ho venen així com a molt majoria femenina, però bueno, són 5 dones més que homes, no?
No, jo crec que este debat és tan vell com el de Clara Campoamor i Victoria Kent, no? Si el voto femenino iba a ajudar a la República o iba a ser un voto cautivo de los curas. Tindre dones o no tindre dones a les Corts pot ser positiu, en el sentit de dir, se refleja, no?, que les dones al final estan empoderades i que estan ocupant els llocs de direcció que es pertoca, no? Són el 50% de la societat, o inclús més ja. No pot ser que no estiguen representades el 50% en les institucions. Però clar, si tenim dones que neguen el feminisme, que neguen la violència masclista, o tenim dones que venen a fer el mateix treball que faria un home, pues crec que ens estem equivocant, no? Jo crec que la idea era donar una visió diferent de la societat on les dones reclamaren el seu espai no per a fer el que fa un home, sinó per a entendre una societat plural on homes i dones ningú no se sentirà exclòs. Entonces, si n'hi ha 52 dones però van a ser negacionistes, pues a lo mejor no es la visió més real de la societat que tenim.
Presidenta de la mesa és
Llanos
Massó. Presidenta. Teníem president, ara hi ha una presidenta.
Sí, nosaltres teníem a Maria José Salvador com a vicepresidenta de les Corts, que ha fet una labor excel·lent. Ara la presidenta serà Llanos Massó. Veurem, no?, quin tipus de presidenta vol ser i veurem quin tipus de relació vol tindre en el resto de partits en les Corts. És una d'aquestes dones que ha patit una crisi en Twitter i de sobte ha tingut que borrar tot el seu historial i borrar totes les seues declaracions que havia fet. Pues bien empezamos, ¿no?
Uh-huh. Y después en el Partido Socialista del País Valencia está Alfredo Castelló, perdón, en el Partido Popular Alfredo Castelló y en el Partido Socialista del País Valencia Gabriela Bravo como vicepresidencias en la mesa. ¿Bien equilibrat?
Sí, ella va ser portaveu del Consell General del Poder Judicial, el qual té una experiència tant en negociació com en portavocia. Crec que serà una persona que se coneix perfectament els reglaments de la Càmera i, per tant, pot controlar que aquesta majoria conservadora que hi ha en la Càmera no acabe saltant-se els reglaments o imposant versions del reglament que no corresponguen a unes corts democràtiques com són les valencianes, i crec que perfectament pot defensar la posició del Partit Socialista en la taula de les corts.
I per lo que parlàvem de deixar Compromís fora o dins, Mare Josep Amigo també estarà, ocuparà una de les dues secretaries.
Al final el reglament de les Corts marca els percentatges que li correspon a cada un. És moltes les vegades que el Partit Socialista ha cedit part d'allò que li correspondria per reglament per a que tots els partits tinguin representació, per tant entenem que és algo normal, no? És positiu que tots els partits tinguin representació, però sí que és cert que al final la representació té que ser arreglo al percentatge d'escons que se té en les Corts. Tampoc pot el Partit Socialista sentir-se menys representat del que hauria.
I per lo que fa a les generals, perquè estem ahí, vostè a més va al Senat, què li pareix les últimes intervencions que ha tingut Pedro Sánchez? Però ojo, en els mitjans de comunicació, perquè mira, a mi això de les xarxes, vostès diuen que va molt bé i tal i qual, però sorpresa, el president del govern va als mitjans de comunicació directament, entrevistes en directe per parlar, perquè clar, al final les xarxes ho diu el que vol i no li fan preguntes.
Bueno, però jo crec que tenim un problema en els mitjans de comunicació i en les xarxes, i és la veracitat, no? Tu saps que quan m'has cridat jo sempre he vingut així, mai t'ha pactat una entrevista, sempre t'ha deixat preguntar el que vulguis. Però ara quan les entrevistes són gravades molta gent diu, segur que ho han tallat, segur que el que no volen no és.
Bueno, el que vulgui enviamos, nosaltres estem en directe, però, sí, però és dir, és la una i vint.
Què passa, no? Que moltes vegades, tant en premsa escrita com en gravat, moltes vegades qüestionen que si és cert el que s'ha dit, si n'hi ha molta edició, si s'ha tallat o no s'ha tallat. Quan és per redes socials, inclús hem vist com partits han utilitzat la intel·ligència artificial per a modificar algun vídeo o modificar alguna imatge per a devaluar al contrari, el qual ja està penat per la llei, i algun partit ha tingut que patir ara mateix una sentència judicial en contra per manipular i crear una mentira en redes socials. Entonces, com aconseguixes aquest punt d'autenticitat, o com aconseguixes que la gent no pense que n'hi ha 25 filtros, no? És com en Instagram, quan veus una imatge i dius, això té més filtros... No,
clar, però és
com
que...
ho aconseguixes? Pues bueno, en el directe. En el directe, i en que la gent...
Un mitjà de comunicació.
Que la gent serà capaç de veure en pleno directo i en vivo que el que ve és el que hi ha. Això s'està, ja dic, s'ha perdut molt, perquè antes diguem, no? la falta de accés a la informació crea gent ignorant. Avui ens donem compte que no, que tot el món té accés a la informació, tot el món té accés a internet, i la ignorància no baixa. Per què? Pues perquè cada un busca allò o busca els arguments que li donen la raó a allò que pensa, no intentar canviar d'opinió. Entonces, com anem a intentar canviar d'opinió? Pues té que ser en directe,
clar, i cada un...
en intentar, no?, crear un xoc a l'espectador de que el que veu és no pot dubtar.
És dir, jo tenia que fer-li a vostè les preguntes que m'havia quedat, inclús hem dit que jo li crido la primera volta per telèfon, ni siquiera, no m'agarra el telèfon, imagine que perquè no tindria massa clares les coses.
No, perquè en aquests dies
i, perquè el no rama. Estava massa decidida la cosa, deuria ser això, no? I avui ja diu, sí, sí, cap problema, però clar, jo li pregunté el que en cada moment vull preguntar-li. El problema és quan algú arriba a tal punt que considera que, bueno, que les preguntes no existissin, que els periodistes estem allà davant perquè ens conten el que vulguin, i jo crec que això va en contra del propi polític, no?
Bueno, però tu ja saps que hi ha molts mitjans de comunicació que s'envia una nota de premsa d'un ajuntament i se publica sense dubtar que l'Ajuntament pugui tindre un interès o no en que ja nota isca més positiva o isca més negativa. Que moltes vegades els partits enviem, evidentment, el titular que nosaltres volem i que poques vegades se contrasten les dues versions de la història. Jo per això ja saps que sempre salvo error o omissió, qualsevol periodista, i igual tu que els companys del Mediterrani, de la COPE, de la SER, de El Mundo, quan m'han cridat, jo conteste, evidentment sempre ho dic, no? Conteste allò que sé i allò que puc contestar, no? El que desconec, pues, no puc aventurar-me perquè dir mentides me sabria molt greu. I més en un dia a dia que mentre estem fent aquesta entrevista qualsevol pot agarrar el mòbil i buscar en Google si els datos que dic o les cites que estic donant són reals. Són reals.
Vostè creu, no? Que les entrevistes que està fent l'actual president del govern estan beneficiant-li, estan perjudicant-li?
Això té que decidir la gent, no? Al final, quan tota la campanya política o tot l'estament polític en la província de Castelló s'ha resumit en ficar unes valles on fica que te vote Chapote, pues dius, és que al final contra què estem lluitant, no? Si econòmicament Espanya està millor que el resto de països europeus, si a nivell d'empleo estem millor que en altres països europeus, si a nivell d'inflació, entonces en què s'està jugant esta campanya política? Pues pareix que el que s'està jugant és en pactes puntuals o en eslògans fàcils que a la gent li puguen causar una sensació que és coherent el que pensa o és coherent en, en el seu estat emocional en aquest moment. No pot ser una frase o un eslògan o un programa polític que te vote Chapote. Primer, perquè jo cada vegada plante cara i ho dic en tota la honra, eh? A mi quan me diuen que te vote Chapote, jo li dic, estic molt orgullós de que Chapote vote, perquè lo contrari seria que Chapote pegara tirs en la nuca. Per lo tant, han de ser valents i han de dir-ho clar. Si avui Chapote vota és perquè ETA ha sigut derrotada. Si avui gent d'extrema dreta està en Vox, és perquè no estan en Montanejos matant a Guillem Agulló. Si avui els extrems més radicals de la política espanyola estan demanant el vot i no estan matant gent, és un triomfo de la democràcia. Ara el que no poden fer els demòcrates és baixar els braços i deixar que els antidemòcrates ens guanyen en el nostre camp, en la nostra afició mirant i en el viento a favor. Per tant, no deixem que els antipolítics i els antidemòcrates ens guanyen esta partida perquè ens arrepentirem.
Pues Adrián Sorribes, regidor de l'Ajuntament de Nules i també es postula com a senador.
Suplent, de moment anem de suplent.
Moltes gràcies per haver estat.
A vosaltres per donar-me l'oportunitat.
Yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño.